Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs? Mira, quina salutació m'has fet, més Marta Romagosa.
Ara, és que és un dels meus referents, la Romagosa.
I tant, ho sé. Sí.
Ho podria fer tot en l'estil Marta Romagosa.
Ah, sí, i tant.
M'encantaria.
És una manera de fer molt guai.
Ah, escolta, estic ara mateix que només hi veig d'un ull.
Home, és que l'altre dia... No, perdona, o sigui, per un moment, no,
a veure, Núria Casas, digue'm.
L'altre
bon dia.
Dia.
Home, bon dia, Casas, eh?
Sembla això
bon
un taller
de... Què és això?
De...
Està canyelles. Sense tocar. És, una... és que jo també les porto molt brutes, les
no,
ulleres.
No. Expliquem-ho, he dit. Només hi veig d'un ull perquè tinc... M'he rentat un ull de les ulleres i l'altre no, i estava com si visqués a Escòcia a l'ull esquerre.
Ho sento, però...
I la Núria
no, és que...
m'ha passat un sobret marrano
sí.
amb una tovalloleta... Però
que diu
seca,
humeda, però està seca, però no ratlla,
no,
que és
a mi,
important.
De veritat que em sembla molt mal exemple, Núria Casas i Elisenda Carot, que són persones que es dediquen a formar futurs treballadors de la ràdio, que comencin el programa a la 1:08. Primer, sense saludar els oients. Segon, ja dient, no, aquí la tovalloleta no està,
no
està
diu
tocada,
que no ratlla,
etcètera.
I m'ha fet aquí un increïble. Paisatge a la ullera esquerra, nena. Mare de Déu, me les pagues tu, aquestes, eh?
És terrible. L'altre dia, amb el pernil salat, que tenies la llengua com una sabata
ai,
de la postguerra.
Sí. Avui no parlarem d'ulleres, però un altre dia sí parlarem d'ulleres i com mantenir
home,
les ulleres.
Un manual, allò que fem de netejar les samarretes és el que s'ha de fer, no?
Ho farem.
Optometri... És el que s'ha de fer, no?
Crec que no.
Sí, clar.
Crec que no, per això no ho he fet. En tot cas, un altre dia us prometem parlar d'ulleres i de la seva neteja d'ulleres. Avui, al control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Núria Casas, queda vostè saludada. Tinc una pregunta per tu.
Ui. Sí.
Tu tens dues criatures. La gran quants anys té?
4, farà 5 el mes que ve.
Ui.
5. I ja fa algun tipus d'esport?
Sí.
Què fa?
I tant.
Aquest sí.
Bàsquet 24 hores. Crec que més enllà de l'entrenament i tot.
Ara estàs
però
jugant?
Perquè li agrada o perquè t'agrada a tu?
No, perquè amb ell li encanta i potser massa. Mm-hmm. I potser alguns pares també els hi agrada molt, però... No és el meu cas. El meu cas és vaig a gaudir.
De veritat?
Sí, però vull dir que no penso res del meu fill.
Jo ara et feia d'aquelles hooligans.
No.
Cridant, pick and roll! Per la banda.
No, és més. Soc hooligan dels pares. D'alguns pares amb els que ja, fins i tot amb el bàsquet, que pensava que era una cosa que passava més amb el futbol, doncs aquesta malaltia també s'ha estès en altres esports on, a priori, aquesta mena de salvatges no existeixen.
Mireu. Aquesta conversa que estic tenint amb la Núria no és gratuïta perquè avui parlem d'esport formatiu. Qui competeix més, les famílies o les criatures? Hi ha criatures que juguen per divertir-se i d'altres que només competeixen? Com poden les famílies motivar un infant a competir sense afegir-los encara més pressió extra? Hi ha esports, i ara ho apuntava la Núria, hi ha esports on la competició es viu de manera diferent? És el mateix l'ambient del futbol, del bàsquet, del tennis, del bàdminton? I els clubs? Volen formar infants o resultats a qualsevol preu? Quin paper juguen els entrenadors i les federacions? Promouen l'esport entre criatures o copien els hàbits de l'esport professional? S'han de comptar els punts, sempre? Quan no s'han de comptar els punts?
No. En el nostre cas, per exemple, no.
Perquè estic fent les preguntes a l'aire.
Ah, va!
Resposta correcta.
Soc tan fan de la Núria, de veritat.
Pensava que m'ho preguntaven ara.
S'han de fer rànquings dels MVPs dels partits? Tenen la solució a aquestes preguntes? Núria Casas, evidentment. I també Raquel Benque, molt bon dia, estimada.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, amb ganes.
La Raquel és psicòloga especialitzada en psicologia de l'esport, fundadora de Creix Més Psicologia. És un servei per acompanyar i orientar esportistes de totes les disciplines. També de totes les edats, Raquel?
Treballo amb diferents edats, sí.
Mm-hmm.
Sí. I diferents esports, però les edats toca nens també.
Toca nens també,
sí.
D'acord.
I a l'esport formatiu.
Ah,
i també dir-te que teniu invasors en aquest sector.
Què vols dir?
Recentment Iñaki Urdangarina ha muntat una empresa de coaching de gent retirada.
Obriríem un meló aquí.
Fantasma.com, que... aquí.
Mira, falten...
No, però és que per què en veïn terrenys que hi ha gent que val la pena? Va, home, va.
Fantasma.com.
Fantasma.com.
Que no és real, que hi ha gent que ara potser al seu lloc de feina està buscant Fantasma.com com a l'Hisenda Carot.
No vull promocionar.
A veure què surt a Fantasma.com.
Vaig a buscar Fantasma.com, com ha dit la Núria. Oh, no existeix. A veure, deu ser cat.
Compreu-ho, Miri, compreu.
Deu ser cat.
Fantasma.cat.
Fantasma.cat. Tampoc existeix. No puc creure que ningú hagi registrat Fantasma.cat i Fantasma.com, per favor.
La Raquel, en fi, deu pensar.
Si vols, un dia parlem també de intrusisme laboral. A tot això, Raquel Benque, presentada, i a la meva dreta, en Jan Codina. Molt bon dia, Jan, com estàs?
Hola, bon dia.
Com va això?
Molt bé.
En Jan té 20 anys i és entrenador de bàsquet al Club Esportiu La Lleta des de fa 5 anys, per tant, des dels 15. Actualment entrena infants de tercer i quart de primària. Estem parlant de 8-9 anys?
Sí.
8-9 anys, entre 2 i 3 dies per setmana, i competeixen els caps de setmana. L'esport formatiu, a veure, mou cada dia moltíssimes famílies al nostre país, per tant, com sempre, hi podeu dir la vostra abans d'entrar a les preguntes amb els nostres experts, eh?
Sí, al telèfon del directe, el 93-201-7474, per parlar amb nosaltres, o missatges de text, ja ho sabeu, al WhatsApp del programa, el 677-387-19, ara ho deies tu, Catalunya realment és un lloc on cada cap de setmana hi ha famílies que fan 500, 600, 700 quilòmetres per portar les seves criatures, ja sigui hoquei sobre patins, bàsquet, etc, etc, al llarg del territori. Per tant, avui us preguntem quina és la relació que teniu vosaltres amb l'esport base. Teniu criatures que, per exemple, juguen a bàsquet, o vau jugar a voleibol vosaltres quan éreu petits, o, per exemple, sou com el Jan, que sou entrenadors, teniu un grup de criatures de 8-9 anys i ens voleu explicar com és la vostra vida, doncs 93-207-474 o WhatsApps al 677-387-19.
A veure, Raquel, l'esport infantil prioritza la formació o la competició?
Hauria de prioritzar la formació.
Fins a quina edat?
És també molt depèn de l'esport. Però la competició hi ha de ser, eh?
Val.
Sí, jo estic a favor de la competició perquè penso que aporten moltíssims valors que ja no només per l'esport, sinó després per la vida en general ens serveixen. L'únic que ha de ser una competició ben acompanyada pels adults.
Normalment, qui no acompanya bé? Des dels clubs i les federacions o la baula feble aquí són les famílies?
Molt depèn. És molt resposta de psicòlegs, el depèn. Però que moltes vegades són famílies que dius, veus que no, o i d'altra vegada són clubs que veus que estan molt centrats en les classificacions, en hem de fer això, hem d'aquesta lliga... O sigui que pot vindre de diverses...
La pressió als infants pot venir de diverses vies, eh? Jan, a veure, tu per què t'agrada portar un grup de criatures? Què és el que t'aporta?
Bé, doncs jo he viscut el bàsquet com a jugador molts, molts anys i ara, des de fa uns anys que em vaig fer entrenador, m'encanta ensenyar, acompanyar els nens a que sobretot donin els primers passos en un esport que a mi m'encanta i intentar, doncs, sobretot ajudar-los a descobrir un esport que per mi ha estat molt, molt maco de poder-lo jugar i que encara jugo, de fet, i m'agrada molt, doncs, aquesta relació d'anar-los descobrint a poc els primers passos i acompanyar-los en aquest procés d'iniciar-se en tot el que és l'esport.
Tu et consideres més competitiu o més formatiu com a entrenador?
Molt més formatiu que competitiu.
Sí, eh?
Sí.
I ara ho deia, la Raquel deia, sí, però la competició hi ha d'existir.
Evidentment. Hi ha nens o nenes que de forma natural els hi encanta ser competitius i també a aquests nens se'ls hi ha de donar un tracte diferent de potser altres nens que no tenen aquest gen competitiu tan desenvolupat. I evidentment la competició és important i per mi va guanyant importància a mesura que anem creixent, que anem avançant de categories, però mai perdent el nostre focus de que estem formant a jugadors, a jugadores i a persones també.
Sí, és interessant perquè una cosa que veig entre els pares i mares, jo encara no m'hi trobo, personalment, la meva criatura, un anyet, encara és massa petit. Podria fer de pilota, com a molt, eh? És com l'error de plantejament. Perquè moltes vegades, quan vas a mirar un partit, no? Jo, els meus nebots, els meus fillols, de seguida sempre hi ha els pares, ui, aquest serà bo, aquest arribarà lluny, aquest... Ostres, podem viure una mica el present i no pensar en un esport com una finalitat per arribar a convertir-se en un professional de... És potser un error de base, aquest, Raquel?
Sí, i a més... Aquí és això, és, molts pensem, no, a casa que tindrem un Messi, una Alexia, una Ona Carbonell, i moltes vegades la majoria no arriben.
Home, al més alt. És de Messi n'hi ha un, no?
Exacte, i llavors aquí sí que veus això, moltes famílies que estan enfocades com a la part tècnica, a la part tàctica, i dius, frenem i anem a fer veure si aquest nen ho està gaudint o aquesta nena si està gaudint de lo que està fent dos o tres cops a la setmana.
Núria, el teu fill, l'Arturet,
sí,
és competitiu?
Moltíssim. Massa? En excés. És a dir, no suporta perdre. Per tant, com deia en Jan,
cap problema.
Doncs contrarrestem això dient, no, el més important és participar, etc, etc. Però jo crec que, sobretot, si ell es redirigeix, és gràcies a l'excel·lent equip que hi ha al darrere, en aquest cas en el club, a la Minguella, perquè capitanejat per un noi que es diu Xavier Navarro, i des d'aquí el vull felicitar, ha creat un equip, un companyerisme, una estima. Només amb el primer any, ja que en aquest cas a les edats de 3-4 anys hi rompen ja en el bàsquet, que tot això és gràcies i mèrit d'ell. Però també dic una cosa, Elisenda, jo he anat a més d'un partit on el rival hi ha hagut pares que en ple partit han entrat a dins de la pista de bàsquet per redirigir la nena com ha de tirar la cistella. Parlo d'una nena de 4 anys.
Amb 4 anys, qui hauria d'anar a teràpia són els pares.
No, altres...
Criatures.
¡Que lo destroce! ¡Que lo destroce! Això ho he sentit. I aixecar-me i dir, escolta, prou.
Amb 4 anys,
I no era el meu fill el que havia de destrossar, però és que és igual. O sigui, aquestes paraules, amb 4 anys, ja circulen en pistes de bàsquet catalanes. I un últim cas, i no sé si en aquí l'expert estarà d'acord, jo conec el cas d'un nen que va ser expulsat del club per culpa del pare. És a dir, el nen tenia un tracte exemplar, però el pare se li havia avisat de forma reiterada durant tota la temporada que quan anés a veure el partit del seu fill es comportés, no cridés, no faltés el respecte, no insultés, i com que no va fer cas, quan va acabar la temporada li van dir, tu i el nen cap a casa i no torneu en aquest club.
Però clar, aquí al final estàs castigant a la criatura.
Però això
aquí estàs castigant a la criatura. No sé si els nostres experts... A veure, Jan, tu, haver-ho viscut en primera persona, segur que t'ha passat alguna vegada alguns pares problemàtics que acabin pagant les criatures. Com ho gestioneu?
És complicat. Personalment, per la meva experiència, crec que el millor és establir una relació propera amb les famílies des del primer moment, que sàpiguen quins són els teus objectius amb el seu fill o filla, en quina línia vols treballar, perquè d'alguna manera, si pots, que remin a favor i no en contra. Intentar sumar-los a la causa i que ells vegin en quina línia va enfocat el teu treball, quins són els seus objectius. Que gaudeixin de l'esport, que s'ho passin bé amb equip, que gaudeixin també de competir, de jugar partits, de que potser hi ha un rival que és millor que tu i que t'has d'esforçar més, que a vegades les coses no surten i s'han de gestionar, però tot això, amb l'ajuda de les famílies, és molt més fàcil.
Però què passa si et trobes amb una família que no? Que no comparteix els teus valors?
Doncs, aleshores, crec que s'ha d'intentar parlar amb aquesta família de forma més personal, més individualitzada, perquè al final al nen li estàs creant també una dicotomia. Els nens, sobretot quan són petits, tenen pràcticament els dos ulls posats a la grada. Quan es fan mal, fiquen un bàsquet, el primer que fan és mirar el papa, la mama, per celebrar, per veure si està tot bé.
Sí.
A mesura que va avançant, pots tenir un ull a la banqueta i l'altre ull a la grada, però els papes són molt importants, les mames són molt importants. La seva reacció valida molt la sensació que tindrà el nen, de si ho està fent bé o no ho està fent bé. I d'alguna manera, si arriben missatges contradictoris des de la banqueta i des de casa, això pot fer que el nen estigui exposat a un nivell de frustració o de no poder gaudir del propi joc que no és gens beneficiós per ell.
Perquè això passa molt habitualment, que sents l'entrenador que diu passa-la i després el pare que diu xuta. O això és un clàssic, no? Perquè xupi pilota.
O
no,
està en una mitja part i que un pare faci el comentari del que has de fer, el que ha de fer el nen. Home, en tot cas, l'entrenador ja li diu el que li ha de dir. I si s'ha equivocat, un pare no és ningú per dir-li, no? Passa dins del terreny de pista.
Però a mi m'interessa saber quin és l'impacte que hi ha en les criatures quan això passa. En Jan parlava de la dicotomia, que em sembla molt interessant. Què els hi passa en el seu cervellet en aquell moment?
Sí, en el moment...
En el moment que el pare diu una cosa i l'entrenador diu una altra.
Que al final jo això ho parlo molt quan als clubs on treballo i treballo amb famílies, i aquí els hi dic, al final, a l'entrenador... O entrenador el veuen dos cops a la setmana i el dia del partit, potser. I, en canvi, la família l'has d'aguantar de dilluns a diumenge. A qui farà cas, el nen?
A la família, suposo.
Tirarà cap a la família. Per què? Perquè si no fa cas, després, a casa, aniran allà menjant l'orella, no? Aquell pare o aquella mare.
Sé d'algun cas que la persona que juga ha demanat a la família que no hi vagi.
Em sembla molt bé. I molt madur, per
si
part d'aquesta
no vingueu,
persona.
Perquè, clar, li posen el cap com un bombo, aquesta persona vol fer cas a l'entrenador o entrenadora i després passa el que passa. Per tant, família, no vingueu. Que això és un acte molt madur,
I aquí estàs veient molt aquesta font de pressió que està rebent de part de la família. O sigui, quan el nen o nena t'ho diu tan clarament, o jo m'he trobat casos de enmig d'un partit, la nena acostar-se a la grada on hi havia el parella i dir-li papa calla.
Oh,
i dius,
quin horror.
Call, i jo aquí fins i tot vaig fer un post perquè vaig veure la reacció del pare enfadant-se. I dius, no, és que no, reacciona. Perquè si la nena té el valor de venir fins aquí i dir-te papa calla, és que alguna cosa no estàs fent bé.
T'ho diràs. El 677-38-77-19. Avui us preguntem sobre esport formatiu, si n'heu fet alguna vegada, quina és la vostra relació amb l'esport base. Què ens diuen, Fran?
Doncs mira, ens diuen que l'Anna té unes criatures que no ha volgut mai que fessin bàsquet i futbol. Diu, el bàsquet ja està contaminat, també, i el futbol ja ho estava de sèrie. Diu, per tot això que hi ha amb els pares.
Em sembla el millor resum, per tot això que hi ha amb els pares.
Que competitiu sense cervell. Diu, han fet taekwondo i pàdel, les criatures de l'Anna.
Però són esports individuals.
Sí, això és un altre debat, també.
Bueno, el taekwondo crec que hi ha coses que es fan amb equip, també. Però, clar, també a nivell formatiu també és molt interessant, no? Estar integrat en un sistema, en un equip. Jan, què en penses? Ara vaig amb tu, Fran.
I tant.
Sí, jo tota la vida he viscut esports col·lectius i crec que el col·lectiu et dona coses diferents de l'esport individual. Et dona un sentiment de pertinença a un grup, també potser ser conscient de que estàs treballant en favor d'algú més gran que tu mateix. Mm-hmm. No és que tu fiquis un gol, anotis una cistella, és potser aconseguir com a grup millorar, jugar millor, defensar millor, i que potser el que és millor per l'equip ara no és potser el que tu voldries fer.
Això és interessant, eh? Ens educa en resiliència, també, oi?
Sí, 100%. Perquè al final és això, i amb els esports col·lectius és, jo vull fer, però no depèn només de mi, depèn de tot un conjunt. I llavors aquí també hi ha la part de dir, si jo no m'agradaria fer això, però no puc fer-ho perquè hi ha un equip, ho he d'acceptar, no? I això també és el que ens trobem després a la vida.
I una dada que precisament l'exjugador de bàsquet, Roger Esteller, sempre recalca ara, que també s'ha dedicat una mica en aquesta via de les xerrades i sobretot de l'esport formatiu, és que si parlem d'abandonament escolar, també hi ha un abandonament esportiu escolar. I sobretot es dona amb nenes a partir dels 12 fins als 14 anys. I aquest abandonament ve molt motivat pels pares. És a dir, veig que la meva nena ja no serà Alexia Putellas,
ja
passo
no
de motivar-la i la retiro i deixo de pagar la quota.
Això ho tens detectat també, Raquel?
Ostres, jo m'havia trobat més l'abandonament prematur per part de les pròpies nenes de dir, passo ja de l'esport. O sigui, no vull anar-hi més.
Per la pressió que senten,
Per la pressió que senten de dir, jo no vull aguantar, i ho aguanten, i ja quan arriben a època ESO, aquí, ja són, que diuen molts, és igual, deixo.
Doncs en Roger Esteller, que es dedica a això, diu que precisament també ho detecta perquè són els pares els que motiven a dir, retira, nena, que
com
tu
si
ja
fos
no
una inversió. Com si fos una inversió de quartos. Mare de Déu, així anem, eh?
Mira, jo, de fet, com a pare també de criatura que es dedica a l'esport formatiu i que té coneixences en aquest àmbit, és veritat que hi ha un moment en la carrera amateur d'aquestes criatures en què s'hi juguen, per exemple, no a nivell formatiu, sinó a nivell competitiu en clubs com Barça o Espanyol, com està passant ara mateix, que és una època de triar equips.
Ara és moment de fitxatges,
és una època de descartar criatures. Si el Barça o l'Espanyol o la DAM, que és un exemple també de futbol formatiu aquí a Catalunya, els hi diuen que no, doncs diuen, doncs mira, si no és això, jo ja ho deixo aquí. I estem parlant de criatures
bèstia,
de 13,
això.
14, 15, 16 anys. L'Eugènia fa hoquei, patins, la seva filla, i natació també. Diu, i amb això ja tenim la setmana completa. I el fill de la Natàlia té 14 anys i juga bàsquet des del 5. Diu, quan són petits no hi ha competitivitat. A mesura que van creixent, la cosa es torna més competitiva, sobretot per part de les famílies.
Bueno, no hi ha competitivitat. També passa una cosa, a veure, Jan, per la gent que no tingui ara criatures de l'edat dels que tu portes, com funciona en el bàsquet? Són 8 quarts?
Sí, un partit són 8 quarts de 6 minuts de temps corregut.
Temps corregut vol dir que no es para?
Exacte, bueno, només en alguna situació. I llavors, entre quart i quart, tots els nens venen a la banqueta amb tu i pots parlar amb ells durant un minut, i llavors surten uns jugadors diferents, o poden ser jugadors diferents dels que tenies a pista.
Poden ser, no han de ser.
No, hi ha unes normes que s'han de complir, una mica complicades. En els 6 primers quarts, diguéssim, que tots els jugadors han d'haver jugat un mínim de 2 quarts.
Perquè jugui tothom, no?
Exacte. Després d'aquestes normes, a mesura que es va creixent, es van eliminant, i pot haver un jugador que no jugui cap minut en un partit i un altre que jugui tot.
I t'ho preguntava, sobretot perquè deia, no, quan són petits no hi ha competitivitat. Sí, però sí que hi és. Perquè, tot i que el bàsquet, si no tinc mal entès, el marcador torna a 0 a cada quart, oi?
Sí.
Hi ha gent que porta el recompte de tots els quarts anteriors.
Hi ha aplicacions.
Sí, la federació té una aplicació on no et surt directament l'acumulat, però tu pots sumar la diferència de quart a quart i saber quin és el resultat.
Per tant, jo ara aquí us pregunto. És una manera avalada de portar al final el puntatge. Raquel, què recomanaries a aquestes edats tan tan joves com el fill, per exemple, de la Núria?
Però és que el meu fill els conta, fins i tot. Encara veus? Que jo li digui que no.
Que potser, potser és natural.
És el que heu dit, no? Ja ve des de la federació, ja hi ha aplicacions, ja ho podem mirar. Vull dir, si la federació, que és qui ho ha de gestionar tot, ja posa per sobre el resultat, costa molt després des de la base canviar això.
Clar. És el mateix que la federació, en el cas del futbol, no? Tenen un rànquing dels majors, millors golejadors.
Totes
no?
les criatures que juguen a Exacte. Futbol a Catalunya saben que hi ha una aplicació de la federació. Totes les criatures consulten aquella aplicació on surten els gols a favor que té l'equip i els gols a favor que tenen els jugadors. És a dir, tu pots mirar una lliga, ja sigui on jugui l'Igualada o on jugui l'Amposta, i pots saber qui ha fet més gols en aquella lliga. I afegeixo també que els clubs són els que fan servir aquesta aplicació per dir, escolta, anem a fitxar aquest noi que resulta que ha marcat 70 gols.
Ah, amic, això és com els followers amb els mitjans,
bé,
no?
Que,
no els mitjans,
les, així és, sí, sí.
Els, com es diu, les xarxes socials no importen, però després veus gent fent fitxatges en funció dels followers que tens a Instagram.
I aquests
no?
dies estan als camps de futbol de Catalunya plens de molts nens que han estat trucats per anar fent proves
sí,
a diferents equips.
Ara anirem al tema de descartar criatures. Abans, però, jo us pregunto a tots dos, tant a la Raquel com a en Jan, com es troba l'equilibri entre formació esportiva dels infants i les demandes d'una competició? O sigui, com arribem a un equilibri? No podeu fer un silenci aquí a la ràdio, eh?
Perdó. Bé, en el meu cas, jo porto criatures molt petites que en molts d'ells és el primer any que comencen a jugar partits regularment i hi ha un marcador que a vegades està visible, a vegades no, però bueno, es pot consultar i els nens saben i volen saber si han guanyat o han perdut. Jo intento transmetre el missatge que des del principi de temporada el marcador no és important, perquè el marcador no reflexa l'esforç o la feina que ells puguin estar fent dia a dia, i a lo millor, si han treballat molt bé en aquell partit els passes no et donen punts. Els passes et poden intentar ajudar a arribar més ràpid a cistella, a partir més vegades, etc, etc. Però al final, que la pilota entri o no entri, això és el que reflexa el marcador, però no reflexa tota la feina que hi ha al darrere, i a vegades crec que és important transmetre aquest missatge perquè la feina de l'entrenador va molt més enllà que la piloteta entri o no entri a l'aro, a la porteria o el que sigui. Llavors, aquest marcador et determina, doncs has guanyat, has perdut tants partits, si des del club et transmeten tranquil·litat perquè tu puguis treballar independentment dels resultats que tingui l'equip, doncs tu has d'anar veient que els jugadors vagin tenint una progressió i vagin millorant les coses que necessitaran, les eines que ells poden anar tenint, perquè a mesura que vagi passant el temps, quan ja siguin jugadors formats i grans, puguin competir al millor nivell possible, però ja quan siguin grans.
Raquel.
Que jo veig la competició també com una manera de dir el que estem aprenent als entrenaments, anem a posar a prova, anem a veure si he entès el missatge de l'entrenador o si això que ara estic provant, a veure com ho poso a prova quan hi ha més pressió, no? Perquè al final hi ha un rival. O sigui, la competició, per mi, sempre pot anar connectada a lo que és la part formativa, perquè em mostra de dir, a veure si hi ha aquest progrés que jo estic veient. Jo penso que molts nens i nenes, si no tinguessin la part de competició, no s'apuntarien a molts esports.
Clar, però s'avorririen, no?
És com, bueno, és aquesta part de dir, ai, anem a posar a prova.
Bueno, perquè és un incentiu, no?
Sí, jo penso que sí. L'únic és això, se'ls ha de fer entendre molt bé què significa aquell marcador.
El 677-38-77-19, podeu dir la vostra, també dir-nos al 93-201-7474 què en penseu al respecte. També m'agradaria que sortissin esports potser més minoritaris, eh? A veure quin ambient hi ha en la resta d'esports que no són bàsquet i futbol. 93-201-7474-677-38-77-19.
Mira, el Ramon, concretament, diu que la seva filla fa hoquei gespa. Diu, per sort està al grup C, però m'han comentat que al grup A els pares són molt més exigents, per no dir una altra cosa. Per cert, sobre formació i competir, hi ha diversos clubs de futbol que el que fan és separar-ho, és a dir, tenen equips que només es dediquen, entre cometes, a formar-se, és a dir, tenen un esperit no competitiu, no vinculats a una federació en concret, és el que es coneix com a escoletes, per exemple, hi ha equips de futbol que tenen l'escoleta, i després tenen altres equips que són simplement per competir.
Doncs
si vols
a mi,
competir,
perdona,
doncs t'apuntes a això.
A mi em sembla bé que la competició sempre estigui present, perquè, per exemple, ja d'entrada estàs federat I quan estàs federat vol dir que dins d'un entrenament tens una assegurança, per exemple. És a dir, és una manera de quadrar-ho tot. I per mi, competir vol dir també adquirir disciplina. El meu fill té la disciplina de que si un dissabte té un partit a les 9, o es lleva d'hora o aquell dia no juga al partit, perquè o arribes puntual o no jugues. Té la disciplina de que si, per exemple, fa una cistella al rival i ell ha de treure la pilota, doncs s'ha d'esperar i no pot agafar el rebot, l'ha de treure des de la banda. Bé, doncs són coses que a mi m'agrada que
no?
les entengui i que formen part de la competició, però també d'entendre una mica com viure en una societat. A mi em sembla molt bé.
Jan, tu no vas fent que sí, que sí, que sí, respecte a la disciplina.
Sí, crec que formar part d'un equip i el dia a dia és molt útil perquè, bueno, han d'assolir potser una sèrie de reptes que d'una altra manera potser no els tindrien. Des d'estar concentrat en un entrenament, escoltar les indicacions que et dona un entrenador per després poder fer bé allò que se't demana, també en un partit, quan em toca estar a la banqueta l'estona que estic descansant, estar atent del que està passant, saber animar els meus companys, saber també felicitar el rival quan ho ha fet millor que jo, acceptar que hi ha persones que ho faran millor que tu i també persones que ho faran pitjor que tu.
Fer una fila i després donar-se la mà. És que, clar, tot això, escolta, forma part de la competició. No tot és happy flowers.
I també convença pels entrenadors, eh? Perdoneu-me que jo opini, eh? Perquè, per exemple, el Jan, jo l'he vist sobre una pista i el primer que fa és arribes, saludes a tots els contraris, inclús a l'entrenador, oi?
Sí,
els
sí.
Els dones sempre la mà a tots.
Sí.
Però això no és habitual.
Bueno, jo intento que ho sigui en el meu dia a dia.
En el teu dia a dia,
al final, sí. Jo allà vaig a jugar un partit pels nens, perquè el meu objectiu és que ells passin una molt bona estona i a ser possible que l'equip contrari que tinc al davant també pugui gaudir del seu esport i s'ho passin bé. Sempre és l'objectiu número 1 que els hi posi. Intentar passar-nos-ho molt bé, que gaudeixin molt del joc. I després, segon objectiu, intentar posar en pràctica precisament les coses que en el nostre dia a dia doncs anem treballant.
Gestionem també, a través de l'esport, això, gestionar l'enfadamenta, gestionar la ira, gestionar el perdre, gestionar escoltar l'entrenador. Quan es donen indicacions en el camp, no? Perquè entrenadors com en Jan fan correccions, és a dir, en lloc d'esbroncar, perquè abans senties molts entrenadors esbroncar, però què has fet?
I encara,
ara,
eh?
Sí. Ara vull pensar que molts intenten fer com farà bé el Jan, no? Que fan la correcció en el moment. Les criatures, quan estan en el terreny de joc, estan preparades per escoltar les rectificacions que els haguem de fer?
Ha de ser uns missatges molt, molt clars, molt concrets, perquè ja la part emocional està en el seu moment àlgid. Llavors no pots estar escoltant ni racionalitzant ni entenent el què. Han de ser com instruccions molt clares, molt directes en aquest moment. I molts entrenadors es formen per això, per dir com han de ser els missatges perquè arribin. Per això diem a les famílies que, sisplau, des de la grada, callin i animin, perquè el nen o nena dins la pista no pot estar rebent tanta informació perquè hi ha molta càrrega emocional.
Gestionar la ira, gestionar l'enfadament, això com ho fem a pista?
Se'ls hi ha d'ensenyar abans. Se'ls hi ha d'ensenyar abans de dir dins d'un mateix partit o dins d'una competició apareixeran emocions, aquestes emocions són naturals i a partir d'aquí com les podem gestionar. Normalment treballem molt amb l'autodiàleg, el com l'entrenador o entrenadora parla amb aquell nen o nena i li valida l'emoció de dir ja ho sé, estàs enfadat, has fallat, no passa res, anem a seguir, anem a provar el que
vam fer.
Valida l'emoció, sempre. Igual que les famílies, jo sempre els dic, perquè hi ha famílies que em diuen és que jo no li vull donar pressió pel resultat, però ell mateix em surt i em diu és que hem perdut. Bueno, validem-ho.
Mira, ara et preguntaré una cosa, o us preguntaré una cosa. Què hem de dir a casa a les criatures quan han perdut, però no volem ser condescendents, no volem donar-los missatges equivocats? Com hem de gestionar això? Què els hem de dir després de perdre un partit? Com diu la Núria, l'important és participar. Els hi cola? S'ho creuen? Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Quan faig esport, ho passo bé i em poso a to.
21 minuts i seran les dues del migdia. Avui parlem d'esport formatiu. Qui competeix més, les famílies o les criatures? Crec que ja han guanyat les famílies. Podeu dir la vostra, però ja han guanyat les famílies. El 677-38-77-19. A veure, ha començat a sortir coses interessants aquí mentre estàvem a la publi. Abans, però, hem promès. Què els hem de dir a les criatures quan han perdut un partit?
Preguntaves allò de és lo de passa-t'ho bé i ja està, si els si ho agafen o no. Ells diuen sí, però he perdut.
Clar.
Llavors aquí jo lo que anàvem, no, de dir has perdut i com estàs? respecte a aquesta derrota, estàs trist, estàs enfadat, com estàs? I validem l'emoció, si et diu, és que quina ràbia, perquè arriba... Entenc que estiguis enfadat, jo a mi també tampoc m'agrada perdre, però forma part de la competició, fer-li com aquesta...
Però no intenta corregir-lo de, no, home, no, un altre dia guanyareu, totes aquestes frases tipus,
no? Perquè
tipus,
com
no?
Que no ho sabem, clar, si un altre dia guanyaran, llavors és millor.
Però això és típic, no, home, no, sí. Ja veuràs que al final...
Sí, jo crec que m'he centrat de dir això, no? De dir, vale, el resultat, l'emoció que et generi a partir d'aquí és, però tu com has estat a pista, o ho has pogut donar tot, has pogut practicar el que havíeu fet el dijous entrenant... O sigui, tirar més cap a la part del procés, del rendiment, de dir com t'has sentit tu.
Que malgrat tot tampoc et contesten, perquè jo al meu fill, ja fora del bàsquet, li pregunto què has dinat al col·le i no m'ho diu.
Ah, però t'ho fill té 4 anys, fill meu, que li demanes.
També s'ha de
veure. I fent-me un informe, és clar que li demanes, Núria.
Però surten del col·le i no t'expliquen mai res.
Núria, no és que...
Els hi fot mandra.
Quants anys té?
4.
Espera't.
Però jo ho diuen els psicòlegs. Que has de trobar el moment, el forat, que ells vulguin, no quan tu vulguis.
I quan no hi hagi l'emoció allà.
Clar, perquè ja estan cansats. Jan, com ho abordeu vosaltres quan perdeu?
Bé, depèn. Hi ha molts caràcters. Hi ha molts caràcters dins l'equip. Hi ha nens que són menys competitius o nenes que són menys competitives i no els sap greu haver guanyat o haver perdut.
És que tampoc cal fer una agora. No? Vull dir, has guanyat i has perdut. Vinga, next. Vinga, anem al parc. No?
Home, Núria.
Sí, a veure, és que... sí, amb naturalitat. O sigui, hi ha nens que potser han acabat el partit una mica frustrats, estan plorant. Bueno, anem a parlar amb aquest nen, aviam com ho fa, aviam... Sobretot que ell transmeti com se sent. M'agrada no atacar jo directament amb un discursillo, sinó intentar deixar-lo parlar i que ell s'expressi l'emoció. Perquè a vegades, quan tenen tot això dins i ho treuen, ja ho... Has quedat més relaxats.
Han deixat anar a càrrega,
no? D'altra manera.
Ara m'has fet pensar en una cosa, que hi ha nens més competitius i d'altres menys. Com es gestionen els egos dintre d'un equip? Ja no només en nens petits, anem creixent, Com es gestiona això? Com a entrenador?
Bé, hi ha una raó molt pragmàtica i és que per poder jugar com a mínim a bàsquet has de ser un mínim de jugadors. Val. Si no hi haguessin els jugadors potser menys competitius del teu equip, no podries jugar.
D'acord.
Aquí, per exemple.
Ah.
Però també han d'entendre que cadascú d'ells té coses bones i coses no tan bones que han de millorar, tant a nivell tècnic com a nivell d'actituds. I cada nen té el seu camí i el seu procés. Cadascú ha d'intentar millorar les coses que ell pot anar millorant, que tu, com a entrenador, li has d'anar dient, i també doncs, tens normalment un grup d'entrenadors, doncs, ajudants, un staff que et pot anar ajudant a donar-li un tracte més personalitzat una miqueta a cada nen... I també, això no és fàcil, però trobar moments dins d'un entrenament potser és més assequible en què cada nen se senti important, cada nena tingui un moment on destacar i també un moment on vegi que les coses no li surten.
No està prou pagat, tot això, perquè estàs donant una llista de feinades
no
que Déu-n'hi-do,
I coses també que no li surtin, per rebaixar una mica l'ego, no? De dir, per fer-lo conscient que hi ha coses que ha de millorar.
Exacte.
Interessantíssima aquesta
proposar
tècnica.
Proposar reptes.
Raquel, tu què proposes?
Jo quan ho treballo amb clubs i amb els equips, parlo molt d'un trencaclosques. O sigui, és com l'equip és com un trencaclosques i cada un és una peça. Amb un trencaclosques no tens peces més grans i peces més petites. Tots tenen el mateix tamany de peça i tots sumen d'alguna manera. Tu potser sumaràs més tècnicament, l'altre sumarà més per lectura de joc i l'altre sumarà més perquè és qui aixeca l'equip quan està derrotat. Llavors, que cada peça, quina funció fa cada peça? I ho uneixo una mica així. Ara, el que deia el Jan, tant de bo a tots els clubs em trobés això.
Ah, clar, perquè et deus trobar una mica de tot. El típic entrenador que crida, el típic entrenador que no dona indicacions...
El que dona indicacions, el que veus que destaca de l'equip, amb aquest sí que li donem indicacions i a l'altre el deixem que jugui. Ostres, doncs que l'altre també necessita indicacions.
Clar. I això m'imagino que com a pare t'arriben molts pares amb aquesta sensació de desatenció als clubs?
Clar, les famílies sempre arriben de ai, és que amb el meu fill me'l deixen... Bueno, a veure. Anem a veure de què estem parlant també. O sigui, com sempre hem de veure una mica una relació de com està actuant cada element. En psicologia esportiva parlem del triangle esportiu i aquí hi ha d'haver com un equilibri entre el que és el jugador, a entrenadors i les famílies i club com a tal, i que hi hagi tot aquest equilibri i llavors puguem dir, remem tots, el que deia abans el Jan, remem tots a la mateixa direcció Aniria una mica
I
per aquí.
I sumar la figura de l'àrbitre, que també des d'aquí...
Ui, anem als àrbitres.
Escalfo.
A veure, és que què passa amb els àrbitres? Home,
aquí obrirem
jo
un altre.
Jo tinc amics meus que...
Hi ha molts melons, eh? Jo tinc melons per obrir,
sí,
també.
Que
també?
Molts barris anem. No cal ni una barriada més pobra o més rica. Vull dir, a sí, totes, igual, a totes, igual, han d'aparcar potser a 5 carrers de la pista o del pavelló perquè no acabin sense els retrovisors trencats. Sí, sí. Amb edats de 12-14 anys.
Buah, em sembla tan greu. Tan greu. No, no, no vull aquí jo estar per sobre de ningú moralment, però em sembla greu.
I trenquem estigmatitzacions. A tot arreu, sí, sí, aquest nivellet. A tot arreu.
I això, igual que les actituds negatives que parlàvem abans dels pares, també es transmet a la pista.
Oh, clar.
I els nens també entren en aquest bucle de que quan veuen que una decisió arbitral ells l'han vist diferent, doncs ja desconnecten del partit, deixen de jugar, s'entren només en la protesta i comencen a acumular un bucle negatiu del que els costa molt sortir. Igualment, també, si aquestes protestes contra l'àrbitre venen des de la banqueta, també es contagia igualment, és igual d'on vinguin.
Perquè al final li estàs ensenyant un adult que fa un comportament que ells després poden replicar, no?
Un adult que apareix és un referent.
Un referent, clar, això és interessantíssim. El 677-38-77-19, vinga, som amb les bombes, a veure.
Mira, hi havia un futbolista lleidatà, que es diu, de fet, es deia, no, es diu Albert Riera, que entrena ara mateix a un equip de Nova Zelanda, a l'Auckland City, concretament. Ens ha escrit la seva mare, diu, el meu fill és entrenador a Nova Zelanda, és a dir, la mare de l'Albert Riera, perquè li hem demanat qui és el teu fill, diu, us vull explicar una cosa que segurament ja sabeu, que és que al rugby hi ha el tercer temps amb l'equip contrari. Doncs ell també fa això.
No sé què és el tercer temps
el
amb l'equip contrari.
El tercer temps és que després d'haver competit els dos equips es fa doncs una mena de conclusió final amb els dos equips. No sé si també s'hi afegeix l'afició, però en tot cas es comenta.
Ah, amb beguda, això.
Efectivament, com una barbacoa.
No tenia ni idea.
I
de fet, aquí a Barcelona hi ha el camp municipal de la Teixonera, on hi ha un camp de rugby, on sovint, quan hi passes, hi ha persones que després del partit doncs fan el tercer temps. Bé, doncs la Fina ens explica que allà també es fa amb el futbol, a Nova Zelanda. I el meló que volia obrir era arran d'això que ens explica la Maite. La Maite diu que el seu fill va estar 10 anys jugant a waterpolo, van fer un equip molt maco, i van anar creixent junts i els hi va anar molt bé. Diu, va haver-hi una temporada que hi havia un nen que el seu pare li donava un euro per cada gol que feia.
No.
I aquí és el meló que hem d'obrir, que efectivament existeix, que són aquestes promeses que hi ha, de vegades, Raquel, de si tu em marques un gol, ara que començarà el Mundial de Futbol, et regalaré 4 sobres de l'àlbum de cromos de Panini.
Això es fa, Fran, tu com a pare d'aquest entorn, eh?
Perdona, és que he posat un exemple, que són els àlbums de cromos, però potser... estem parlant de PlayStations.
Hòstia.
O estem parlant de viatges.
A mi el que em sap greu és que el càrrec més important que tens a la vida, si ho decideixes, és ser pare o mare i que prèviament no hi hagi un mini test, com la revista Bravo, bueno, que t'atorgui si pots ser-ho o no. Perquè hi ha gent que no s'ho mereix, aquest títol.
De veritat,
Però sí que ens ho trobem molt, això. Recompenses, o sigui... Jo m'he trobat treballant amb nens a nivell individual que em diuen és que el meu pare, si el dia que guanyé doncs anem a dinar de restaurant. En canvi, si no marco gols i res, doncs es dina a casa.
És molt fort. Ostres, però quina pressió, no? Sobre els nanos.
Aquí està. I dius, és que no depèn només del teu fill de marcar gols.
Per exemple, encara que depengués només del fill, no?
Però és que dius, amb el futbol hi ha un porter, també. No? Que pare pilotes, llavors no depèn només del que està xutant, hi ha molta i posen molta pressió i les recompenses és que s'han d'acabar.
Invalida la feina de l'entrenador
100%.
Si l'entrenador li està demanant a aquell nen que el que ha de millorar és, no ho sé, la visió de joc, intentar donar més assistència o més velocitat al joc, i això, l'única recompensa que tindrà és un molt bé, ho estàs millorant, en canvi si tu et centres només a marcar gols tindràs un premi del papa, la mama o l'avi i l'àvia, doncs al final el teu missatge com a entrenador no arriba de la mateixa manera.
Tu com a entrenador fas alguna espècie de pactes amb les famílies? Jo coneixia un club on un parell d'entrenadors deien, mira, jo no tolero insults, no tolero arribar tard perquè això és un compromís, que sapigueu que si això passa, malauradament el vostre fill no estarà convocat. Per tant, ja gestionareu vosaltres el que passi, com a mesura de pressió, eh? No sé si és el més correcte o no, perquè en la meva manera de veure-ho acaba pillant el fill per culpa de l'actitud dels pares, no? Fas alguna espècie de pacte a inici de temporada?
A inici de temporada el que sí que fem és una reunió amb les famílies per explicar una miqueta doncs, quin és la línia que volem seguir amb l'equip, quina és la manera de treballar que volem implementar, perquè ells entenguin quins són els nostres objectius. No anem tan a sac amb conseqüències o amb amenaces directament, però sí que a mi m'agrada sempre al principi de temporada fer una advertència general.
Que suau que és, advertència
que és
general.
Que no m'agrada sentir des de la grada comentaris cap a l'àrbitre. Mm-hmm. O protestes cap a l'àrbitre, que és normalment el que potser més em trobo a vegades, perquè al final l'àrbitre també, amb les categories que jo entreno, que són categories molt baixes d'edat, formatives, l'àrbitre també s'està formant, mm-hmm. també està aprenent, i per tant, doncs hem de treure aquesta pressió. I hi ha hagut algun dia on jo que els pares a vegades els tinc davant perquè estan just a l'altra banda de la pista i en algun moment els enganxo, que veig que estan contagiant negativament el seu fill, doncs donar algun toque d'atenció, si es pot, amb discreció, tranquil·litat. O hi ha hagut un dia que potser si la cosa veia que no estava anant gaire bé, doncs jo en el bàsquet tinc la possibilitat de demanar un temps mort, uh-huh. Durant aquell temps mort doncs reunim els jugadors, aprofitar que algun dels meus ajudants parli amb ells i jo anar a les famílies.
Hòstia,
pues, poder parlar-los i que bàsicament la seva actitud s'està transformant en un pitjor rendiment dels seus fills
en
filles. Sí.
Ah. Potser perquè el club també deu ser un tipus de club.
Considero que he tingut molta sort amb totes les famílies amb les que m'ha tocat treballar i totes m'han tractat molt bé.
També dic que no tots són Jans a la vida. És a dir, en la maduresa d'en Jan amb 20 anys al capdavant d'un o diversos equips, no és l'habitual que ens trobem, no? Raquel?
No.
Perdona, en Fran.
No.
És el que deia abans, no? De dir tant de bo a tots els clubs trobéssim entrenadors com el Jan, de la manera com ho exposi. Però no és l'habitual, i també és veritat que tampoc totes les famílies tampoc ho fan malament, eh? Vull dir, hi ha famílies que també ho fan molt bé. Però sí, penso que no hauria de ser tasca de l'entrenador haver d'anar a parlar amb les famílies. O sigui, ja haurien de ser les pròpies famílies.
Com hem d'animar? O com no hem d'animar, sobretot? Perquè jo em dedico a donar el nom del club i el nom de cada nen quan agafa la piloteta perquè veig que els hi agrada.
Bueno, és que
personalitzo l'animació.
Amb aquest respecte.
Amb aquest quan agafa la piloteta.
Amb aquest respecte, el diminutiu.
Com hem de fer? Com hem d'animar?
Però al final és això, és animar. O sigui, ja no és com hem d'animar, sinó és animar. Tant
vinga,
si s'està guanyant com si s'està perdent,
no?
Animar. Ah, exacte. Vinga, som-hi. Fer-ho amb els noms està molt bé. Perquè personalitzes i els nens vulguis anar a la pista, doncs, també es creixen, no? Perquè senten el seu
perquè
nom
senten,
de forma positiva.
Jo és que sempre penso que passen de mi.
No, admiren, com deia en Jan, admiren molt. Però jo això, no dir, va, avança, això no.
No, veus? Perquè aquí ja hi ha la part tècnica, la part tàctica. Això és de l'entrenador, si han d'avançar o no.
Ara.
És animar, de dir, vinga, que podem, estem i som, el que sigui.
El millor és no saber-ne de res, com
exacte.
Jo. Llavors jo animo jugades maques, que a vegades em diuen, estàs aplaudint coses de l'altre equip.
Jo aplaudeixo quan no fan bàsquet, sobretot. Perquè es fa un silenci a la pista quan un nen no ens cistella, que a mi no m'agrada. Aleshores, encara que falli... Molt bé!
Sí, un seguim...
Estic sol,
sí,
Hi ha un altre consell, també, que és que sigueu pares o mares de fills o filles que juguen a la porteria, i llavors, com que a vegades no mires el partit, llavors t'estalvies tot això perquè pateixes tant en aquella zona del camp, que no mires el partit i no cal que animis a ningú, perquè només veus el partit en funció del que passa. L'Esteve introdueix també una nova variable, que és, jo he descobert un nou esport per la meva criatura, que és el vòlei. Un esport, primer, que és de grup, però on no hi ha contacte.
Oh, que
bo! I, per tant,
clar,
és menys agressiu. Però no deixa de ser competitiu. Us el recomano.
Mira, és interessant, eh? També obrir una mica la ment a nous esports, perquè sempre pensem futbol i bàsquet. Jo, si el meu fill em ve i diu vull jugar a futbol, li diré, bueno, anem a provar tot el que se'ns acudeixi, no? Perquè puguis provar diferents coses. Això també potser és interessant, si veiem una família molt viciada en un tipus d'esport, suggerir-los un canvi d'esport?
Depèn de la família i el per què el canvi d'esport. O sigui, al final, el futbol com a tal no és dolent, no és negatiu. És tot l'entorn, tot el context, tot el que se li està donant més a nivell professional. Llavors, sí, jo penso que al final, amb edats amb 4, 5, 6, 7 anys han de provar diferents esports, diferents disciplines. Està molt bé que el nen o nena et digui vull fer futbol, vale, prova el futbol, però prova també una altra cosa. Per a veure
les opcions, eh?
Sí, donar com diferents opcions. També és veritat que depèn d'on visquis. En Barcelona doncs, tens més opcions, jo que vinc de Cervera, però hi ha les que hi ha, no? I llavors veus que has d'anar allà, si vols que el teu fill o filla faci esport, has d'anar cap allà. Llavors aquí també depèn de la zona.
Quantes hores a la setmana haurien d'entrenar les criatures?
Mm. Uf.
Això és un altre tema.
Això és un altre tema.
Mira, fem una cosa. I en quins horaris? Anem a la publicitat i intentem resoldre-ho el més ràpid possible abans d'arribar a les dues.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Quantes hores han d'entrenar les nostres criatures? Han de fer més de 2 dies a la setmana? És una mica excessiu? A veure, ràpidament, perquè ens queda un minut i mig, però ara, durant la publicitat, hem dit que hi ha clubs que exigeixen moltes hores de dedicació. Com ho limitem, això?
Jo no sabria dir-te com delimitar-ho, però també depèn de l'esport. O sigui, sí que hi ha esports que són 2 dies a la setmana, però és que hi ha esports que són cada dia a la setmana. O sigui, en patinatge, per exemple, la majoria van 4 dies a la setmana, tota la tarda. Jo crec que això ho hauríem de regular, de dir, realment no cal, penso.
I sobretot en categories inferiors, no? Em queda un minut, ja, no?
Sí que, com més hores tingui un nen practicant un esport, més millorarà. Però part de l'aprenentatge també és en les cans.
Sí.
La corba, no? Fins on millora la corba, no? Aquella sí. va pujant, després hi ha un burnout i pum, tot es desmunta.
I s'ha de desconnectar de l'esport, també.
Ai, senyor, doncs no desconnecteu gaire, perquè ara us deixem amb l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a la solució, aquest esport formatiu que l'hem parlat amb la Raquel Benque, psicòloga esportiva, i amb en Jan Codina, entrenador de bàsquet del Club Laietà. Gràcies a tots dos per venir fins aquí,
Gràcies.
A vosaltres.
Núria Casas, vés a animar les criatures,
A mi també em convé. No hi ha setmana que mogui el cul, jo.
Gràcies, Casas.
Gràcies.
A Fran Domènech, ens sentim demà,
Ens sentim demà.
Tornem demà amb en Joaquim Mullol Miret. Parlarem de l'olfacte, de què serveixen les olors. Tots tenim la mateixa sensació d'olors, científicament. Potencien els records, les olors? Demà en parlem.